Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
Tingui 31 minuts, aquí comença un divendres més de llibres en aquest espai atreferit. Anna Marina, Joan Part. Marina, com estàs? Benvinguda.
Hola, Àngels, què tal?
Molt bé, gràcies com sempre. Amb propostes fresques per aquest dia, per endavant. Avui tenim tres novel·les. Tenen fil entre elles?
A priori no n'havien de tenir, però al final són tres novel·les escrites per dones de caire molt intimista i jo diria que fins i tot té un punt generacional. Tots toquen una edat diferent, però crec que la saben reflectir bastant bé. I ja he intentat triar que fossin novel·les bastant lleugeres, que ara, bueno, entrin bé.
Lectures que siguin, pot ser una mica més faciletes, perquè com que a l'estiu duim llibres per la platja i llegim un pot de qualsevol manera, tampoc pintura no fa falta coses tan profundes, no? O més complicades que si ens ho permeten altres moments més relaxats que no per l'estiu. Són novel·les recents? Són novetats o no?
Sí, són bastant recents, totes són de 2019, jo ja fa un parell de mesos que els he llegit, però sí, són recents.
Molt bé, idò, si vols començar per la primera, i llavors ja ens expliques aquesta a quina generació l'han de marcar, han de situar en els seus protagonistes. Doncs tu m'agrades, diu la Marianne. Durant uns instants ell no diu res. La intensitat de la intimitat entre tots dos és molt forta. A ell l'oprimeix amb una pressió física sobre la cara i el cos. Llavors la Lorraine torna a entrar a la cuina mentre es posa la bufanda. Fa un truc a la porta encara que ja és oberta. A punt, doncs, sí, diu en Connie. Gràcies per tot, Lorraine, diu la Marianne. Fins la setmana que ve. En Connie ja ha travessat la porta de la cuina quan la seva mare li diu: podries dir adéu, no? Ell et gira per mirar per damunt de l'espatlla, però s'adona que no es pot mirar la Marianne directament als ulls i, per tant, es mira al terra. I tant, adéu, no s'espera per sentir la resposta. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I aquest és un paràgraf de, bé, el primer capítol de La gent normal, de na Sally Rooney. Conta-mos, què ens explica aquesta història i a quina generació, ja que ens donaves aquest fil generacional entre les novel·les, el podem atribuir?
Sí, bueno, molt l'han atribuïda com lectora millennial. Jo no sé si això és una etiqueta que li vagi molt bé. Però sí que és una autora molt jove, té 28 anys i ha sabut reflectir molt aquesta generació d'això d'una vintena d'anys, i ella explica la història d'en Connell i d'en Marianne des de que són adolescents i se coneixen a Irlanda fins a la seva estada a la universitat. Són dos personatges molt diferents. En Marianne és una nina rica, però en un mateix temps és una lota molt inadaptada. A l'escola li fan fins i tot un cert grau de bullying, i en canvi en Connell se coneixen perquè la mare d'ell fa feines, la dona de fer feines a la casa d'en Marianne. Per tant, la classe social no és la mateixa. En canvi en Connell és molt popular a l'escola. A partir d'aquesta coincidència que sa mare fa feina que en Marianne, comencen a xerrar i descobreixen que s'entenen molt i comencen una relació clandestina, perquè ningú ho sap a l'institut, però d'alta intensitat. I per una banda seria com la típica història d'amor, perquè un tio popular que surt amb la inadaptada i tal, però crec que precisament la grandesa és, que sí que és una història d'amor típica, i això crec que fa que la història passi molt bé, però jo ho dic sempre, i una cosa que defensava molt a la llibreria, hi ha d'haver llibres per tot, però per poder llegir una cosa que no sigui super sessuda, tampoc no fa falta anar a un best-seller super comercial. Uh-huh. Hi ha mitges tintes sí, que literàriament, literàriament està molt bé, però és una mica més fresc. I aquest sí que és la típica història d'amor, però na Sally Rooney té molta habilitat per contar la història, precisament fica aquí personatges que són molt normals i, per tant, com a personatges normals, no són un típic personatge pla de drama romàntic, sinó que són personatges molt contradictoris, molt complexos, i al final és el que fa que al llarg de tota la novel·la vagin xocant molt. Perquè precisament si quan viuen en aquell poble d'Irlanda en Connell és això, un típic tio popular, després quan se'n van a la universitat les tornes se canvien, perquè les gràcies que triomfaven quan ell anava a l'institut, ja no, a la universitat no, ja no li valen. Exacte. I clar, i precisament són dos personatges que jo fins a cert punt m'ha desesperat, que veus que mai estan allà mateix, els dos. La relació és desigual quan van a l'institut i segueixen desigual quan van a la universitat, totalment contrari, però és així. Però és un exemple de novel·la que sent fresca, i a més enguany se mos ajunta que durant l'estiu la gent arbre que vol coses més fresques, amb qui que van de sortir un desconfinament, la gent està molt saturada i ja va bé tenir coses que mos ajudin a evadir-nos un poc de tot això. I na Sally Rooney crec que és un bon exemple de com se pot llegir bona literatura i que sigui una cosa àgil.
Per tant, ens parla de segurament dues persones de molt, molt diferents, no? Però que s'enamoren i destaques però la qualitat. Deies que na Sally té 28 anys, és aquesta la seva primera novel·la o té altres publicacions?
Sí, té una altra novel·la que se diu Conversaciones con amigos, perquè en català no està, la va traduir, se va fer a Penguin Random House, i crec que un dels grans problemes de la recepció que ha hagut de Sally Rooney és que està molt polaritzada les opinions que se té. De s'ha donat tant de bombo en aquesta autora que fins i tot l'han situada com els pròxims clàssics del segle XXI o de Guardian a la llista de quins seran els millors llibres del segle XXI varen ficar els seus, i clar, tens per una banda això de veu revelació que serà canònica aquesta tia, amb que alguns escriuen que no val tant la pena. Clar, ja tenia molta ganes de llegir-lo per poder-me situar una mica. I crec que al final
ho trobes per un fenomen tan extraordinari com per ja parlar de que pot ser un clàssic?
Clar, per jo no ho va ser, però precisament per lo que t'he dit, que crec que un màrqueting que se li ha fet li ha anat en contra, perquè al final t'esperes una cosa tan enorme que això no m'ho va aparèixer, però això no vol dir que és aquesta una altra vegada en polaritzar les coses entre blanc i negre, que això la converteix en una mala escriptora, és que perquè o t'ha d'agradar o no t'ha d'agradar. Ja. Quan per jo són llibres necessaris, perquè jo tenc moments de no vull haver de recórrer a un mal llibre, però ara mateix necessito una cosa que me sigui fresca.
Sí, a vegades, no ho sé, el màrqueting de voler posar tant pel núvols alguna persona li pot fer més mal que bé, no? Perquè ara sembla que com si ja ho tingués tot fet, no?
Sí. No? Sí, totalment.
Si ja parlant de llibres que seran clàssics, no ho sé, ho posa difícil,
totalment.
No?
Totalment.
Aixecar sí, tant el llistó.
És que és així totalment. Jo crec que si no hi hagués tingut tot aquest background, me l'hagués llegit d'una altra manera. I això que jo xerrant amb molta gent, sobretot aquesta gent de la meva generació que està a la vintena, hi ha moltíssima gent que s'hi ha sentit molt emmirallat i que això ha fet que sigui per ells una novel·la molt important.
Clar, i de, per tant, també podria ser una recomanació important per aquesta franja d'edat, perquè segurament s'hi sentiran molt més reflectits que altres persones, no?
Jo crec que sí, que és molt generacional, tot i que jo, el que deien sempre, que bons llibres tampoc no tenen edat,
ja, sí.
I jo crec que el pot gaudir una persona de qualsevol edat.
Tenim propostes, però, també emmarcades dins contextos d'altres generacions, així que poden sentir-ne una altra, no? I d'aquest és el nostre segon llibre d'avui. Sempre havia pensat que en aquella època indefinida, coneguda com més endavant, m'agradaria tindre un fill. Ho havia donat per descomptat que quan fos el moment formaria la meua pròpia família. No hauria dit mai que ho hauria de decidir d'esta manera, un dilluns al matí. En el moment que vaig haver de prendre aquesta determinació no tenia cap mena d'allò que en diuen instint maternal, només l'obligació de decidir l'acte. Si m'ho haguessin fet escollir 3 o 4 anys abans, no hauria calgut que ho fes, perquè l'etat d'ansietat m'hauria matat. Però mira, per sort, sort és un dir, ja feia una mica de temps que el pànic a les decisions adultes me'l passava per farbalar. D'acord, tindré un fill i el tindré ara. Jo què sé, me fa més temor no tindre'l que tindre'l. No fos cas que em despertés un matí en 50 anys i em penedís d'una decisió no presa 20 anys enrere. I així comença Gina, de Maria Climent. Conta-mos de què va aquesta història.
Bueno, aquesta història és una història en primera persona, precisament d'aquest personatge, de Gina, que és una lota que li han diagnosticat esclerosi múltiple, i la història comença precisament en aquesta diatriba d'una decisió tan important com és tenir un fill o no, perquè metges li diuen que li han de canviar la medicació i que la medicació no és compatible en quedar-se embarassada. I també que no és cap nina, ja està a la trentena, que si el vol tenir ha de ser ja. I ella se planteja precisament què fer. I a partir d'aquest moment nosaltres l'anem seguint al llarg de la seva vida, perquè al final va explicant petites coses del seu dia a dia, i va fent visites al passat, però precisament la gràcia de Gina és la manera com està explicat, ja que s'ha intuït que Maria Climent ha mantingut el seu dialecte de les Terres de l'Ebre, sí, a l'hora d'escriure.
I això fa que sigui una... donar-te d'on era.
Sí, exacte.
Sí, sí,
Crec que la converteix en una novel·la molt personal per això mateix, perquè la manera com t'està explicant tot allò, a més de que t'està explicant intimitats seves, com és totes les putades de l'esclerosi múltiple, de problemes que té en quedar-se embarassada, després un factor generacional d'una persona que estudiant no troba feina de lo seu o les feines que troba són precàries, al final te l'està contant en el seu dialecte, que quasi és com si t'ho estigués explicant. A més, he de dir que per el que som mallorquins hi trobarem moltes semblances en la manera com està escrit. I al final, com si una amiga t'estigués explicant les coses que li passen. I a més, crec que un component que crec que la fa perfecta, bueno, tant per aquest moment com per qualsevol, però ara especialment, és que està tot explicat des de l'humor. Maria Climent ho explica d'una manera molt fresca, molt d'humor, de pixes de riure dins en un final les desgràcies que li toquen viure en aquest personatge.
Clar, no és una història tràgica. Maldament parlen d'una persona que li diagnostiquen una malaltia terrible com l'esclerosi múltiple i que té dificultat per quedar-se embarassada, i tot aquest conjunt no la fa una novel·la que ens faci passar pena, no?
No. No, ja t'he dit que ho tos totalment des de l'humor, des de la rialla, des de l'enriure't-se'n d'un mateix i de les pròpies pors, I jo crec que precisament és el que la fa una història tan plena de llum, perquè al final tu veus les inquietuds que té ella de, bueno, s'està intentant quedar embarassada, arriba un moment que s'ho planteja com a mare soltera i penses, ostres, ho t'està dient d'una persona que també te diu que té por que d'aquí 10 anys se caigui a damunt per no poder controlar.
Ja, ja.
Que es du en un mateix moment el que t'està explicant.
I de, pels ingredients que ens expliques, també la gent d'una trentena s'hi pot sentir superidentificada en aquests moments en què un es planteja si tenir fills, si no tenir-ne, després d'estudiar carrera, màsters i superformar-te, cercar feina, trobar totes aquestes dificultats, vull dir que també té tots els ingredients perfectes per veure'ns i emmirallats.
Sí, i a més que crec que com explica coses tan íntimes i tan quotidianes, és que al final acabes pensant, ostres, això ho hem pensat tot. Jo me'n recordo un moment que a més altres persones a qui li he recomanat el llibre i se l'han llegit re molt, una cosa tan tonta com ella va en un lavabo i se'l troba fatal. Qualcú ha anat allà i ha fet un destròs aquí ja, no se sap de quina manera, i quan surt se troba una persona allà de fora, i la seva màxima por és que aquella persona se pensi...
Pensi que és aquella, no?
Clar, això ho ha passat a tots, sí. I al final són aquest tipus de situacions que te fan gràcia quan no llegeixes perquè t'hi veus,
sí.
I és això, és una gran narradora, Ana Maria Climent, que crec que te sap dur molt bé per aquestes sensacions i és un llibre això per passar l'estona, per riure molt, no és molt llarg i també te passa molt àgil.
Té més llibres per recomanar, Maria Climent?
Com, perdona?
Té més llibres per recomanar, Maria Climent?
No.
A la seva primera novel·la?
És la seva primera novel·la, sí que la podeu llegir. Ella ja fa molt d'any que escriu i, de fet, fa cursos d'escriptura creativa. Uh-huh. Ella és col·laboradora habitual de 14.cat, uh-huh. Del diari digital.
Sí, sí, sí.
I ella sí que escriu molt allà, podeu anar llegint cada setmana les seves històries. De fet, ha escrit molt durant aquest confinament sobre totes les coses que li preocupaven. I... perquè a més té molt de punts de connexió, Gina, on comença Maria Climent i acaba Gina, hi ha molt de paral·lelismes entre la vida d'ella i la protagonista d'aquesta història. Per tant, jo crec que sí, si vos ha agradat, si llegiu les històries que escriu per 14, també la podeu disfrutar molt.
I tant, la cercarem a 14.cat. Mm? I ja avançam en el temps, tenim 11 minutets i encara hem de parlar d'una altra novel·la, d'un altre llibre, i ara escoltar la seva introducció. Ara la Sònia pensa en tots els primers ministres que han enterrat-se al cementiri. Li encanta plantar-se amb una manta, ajeure-s'hi i contemplar la tomba de Hans Hedtop mentre senta el llet dels ànecs i el sol fa reullir el sostre de l'enorme capella. Aquell cementiri és com una nova Jerusalem, un bocinet d'una Dinamarca recòndita. El brogit del trànsit a la distància, flaire de teix i de boix, és gairebé com ser al mig del no-res. En teoria, un cèrvol podria passar per allà a la vora en qualsevol moment. S'ha comprat una pasta pel cafè i ha pispat una mica d'heure mentre passejava per la bardissa. Els morts no armen renou i, si està de sort, veurà planar algun au rapinyaire. Es quedarà allà, ajaguda, una estoneta, doncs, evadint-se de tot. I és Mirall, espatlla intermitent, de Dorte Nors. Què ens pots contar d'aquesta novel·la?
Aquesta novel·la va d'una altra crisi existencial, aquesta vegada d'una dona que té uns 40 anys, i també és la vida de les petites coses, perquè la Sonia és una dona que això, que té uns 40 anys, viu a Copenhague, és una ciutat on ella s'hi nota molt estranya, molt desorientada, bueno, una mica, jo és que mai sentit molt identificada amb aquest personatge, però d'això, d'una ciutat que te menja, que a vegades és com massa per tu, Ella és traductora i és traductora d'un gran autor suec de novel·les policiaques, que és tot molt nòrdic.
Sí, sí, sí. I tant.
I és traductora, però a ella això se li queda petit. És un dels autors suecs de novel·la policia que més reconeguts, però a ella això se li queda poc perquè ella el que vol ser és escriptora. Ah. Però és una persona molt insegura, que no... A més, aquesta feina tan aïllada fa que després, quan surt del despatx, relacionar-se amb la gent li costi molt, i comença tota aquesta història que per això Mirai es fa d'intermitent, perquè la Sonia està super decidida a treure el seu carnet de cotxe. Per tant, se treu la teòrica li va molt bé, i comença la pràctica. I aquí és on jo me sentia totalment reflectida, perquè odio conduir i treure molt carnet de cotxe va ser el meu suplici. I clar, l'anem acompanyant durant tot aquest temps, perquè a més la tia se tira fent pràctiques de cotxe 2 o 6 mesos i encara no sap canviar de marxa. I clar, l'anem acompanyant en un moment que per ella és molt estressant, perquè a més està ella i la seva instructora, que la seva instructora té una manera de ser molt expansiva i la treu molt de lloc a la Sònia, i en un final aprofita aquests moments en què ella, l'escriptora, tanca la seva protagonista dins un espai que li és hostil totalment i que no pot sortir perquè a més comença a conduir i ha de seguir conduint, i aprofundeix molt en tots els pensaments d'aquesta dona, en totes les emocions que té. Això és una novel·la molt intimista sobre aquesta crisi existencial que té ella, perquè a més ella se treu carnet de cotxe. Per treure el seu carnet de cotxe necessites passar una revisió metge, com tots sabem, i aquesta tia té vertigen posicional. Per tant, quan està conduint, si fa segon quin moviment amb el cap, la tia perd un món de vista, i això l'intenta amagar en un metge perquè li deixin treure-se un carnet de cotxe. Però en un final és això, és aquesta protagonista dins aquesta voràgine de la vida moderna, i això de treure-se un carnet de cotxe acaba com convertint-se en una metàfora d'ella intentant vèncer les pors d'intentar fer un canvi en la seva vida.
L'autora és Dorthe Nords, no?
Sí.
Danesa, també?
Sí. Sí, aquí només tenim aquesta novel·la. Per llegir ha escrit més coses, ha escrit 5 novel·les i un llibre de contes, i allà són... va guanyar el premi Olof Enquist i està molt reconeguda per la crítica, però de moment aquí només tenim aquest llibre, que publica en català Aleshores i en castellà Anagrama.
El recomanes, per tant.
Sí, jo crec que la gent s'ho passarà bé amb aquesta dona.
I d'apuntar entre els títols Gent Normal, Gina, i Mirai Espatlla Intermitent, que ens poden acompanyar aquest estiu a les nostres lectures una mica més fresquetes que en altres èpoques de l'any. Marina, res, moltes gràcies com sempre, i ens retrobem
gràcies
la setmana. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.